euros per a la contractació d'aquests joves sota la modalitat del contracte en pràctiques en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil Substituïble de Confinançament per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Dels 33 joves contractats, 9 d'ells són tècnics C1 i 24 tècnics A2 que exerciran les seues funcions en les diferents àrees i departaments de la Diputació, des de l'Oficina Tècnica al Servei d'Esports, passant per la Promoció Econòmica o la Cultura. I continuem amb la Diputació de Castelló, que invertirà 231.000 euros en la Diputació de Castelló. La Universitat Jaume I ja treballen a les assegures les bases per a les noves col·laboracions durant el curs 2018-2019, d'acord al seu objectiu comú per a impulsar l'activitat cultural en la província. Així, el vicepresident primer de la Diputació i diputat de Cultura ha mantingut una primera reunió de treball amb la nova directora de Cultura de la Universitat, Carmen Lázaro, amb tal de revisar les col·laboracions actuals que realitzen amb una aportació de més de 100.000 euros de la Diputació, amb tal de traçar nous projectes per a impulsar conjuntament. I la Diputació de Castelló impulsa el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola com a gran precursor del turisme cultural, mantenint la qualitat en cadascuna de les seues representacions, tal com succeïa al matí amb el Comèdia, sota la direcció del Càndido Pazo i la companyia Contraproduccions. Aquesta obra serà l'inici d'una recta final de gran altura per a aquest exclusiu cicle. La cita serà a les 10:30 en el pati d'armes de la fortalesa més turística de la província i les previsions apunten al fet que es repetisca, com a les anteriors ocasions, el ple absolut del teatre. I la Diputació de Castelló posa a disposició dels ajuntaments de la província una exposició itinerant del patrimoni cultural de la província de Castelló. Així, qualsevol municipi de la província ja pot sol·licitar aquesta mostra titulada El patrimoni ens defineix, ens uneix, ens fa créixer. Castelló, molt per mostrar. Es tracta d'un recorregut d'atractives imatges amb panells explicatius de bona part dels atractius naturals, històrics i tradicionals de la província de Castelló. La Diputació ha iniciat el recorregut d'aquesta exposició itinerant en l'aeroport de Castelló, on romandrà durant tot el mes de juliol. I a l'àmbit municipal de Vila-real, des de l'oposició, el regidor del Partit Popular a Vila-real, Alejo Fondemora, ha explicat el posicionament del Partit Popular a Vila-real sobre el conveni de les Dominiques.
Pues en el pleno de ayer, el punto más importante del orden del día, o por lo menos a nuestro parecer, fue la aprobación de una modificación de crédito para incluir en el presupuesto el pago a las madres dominicas de 4.348.000 euros en cumplimiento del convenio que se firmó con ellas en junio de 2011. Esta modificación de crédito, que se aprobó ayer con los votos a favor de PSOE y Compromís, se pagará en su totalidad con la contratación de una nueva operación de préstamo, cuyas condiciones y plazos pues, todavía están por definir y tendrán que ser aprobadas, que entendemos que tendrán que ser aprobadas lo más pronto posible para poder realizar el pago, pero aún así seguramente nos queden varios meses por delante hasta que todo este asunto esté cerrado.
I ja he citat el nom de les persones que acompanyaran a Josep Sancho la llista de Compromís. En segon nom anirà Mari Parra, en el tercer Santi Cortés i com a quarta posició Maria Fajardo. Agents del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, el Seprona, van acudir ahir a la vesprada a la seu judicial de Vila-real amb l'objectiu de la seva visita per a revisar i comprovar si la SERP de la PEI, de la qual van trobar fa uns dies en el bany dels jutjats, segueix en les instal·lacions. Fons policials van confirmar les tasques, però no la captura del rèptil. Avui està previst que l'empresa de recollida d'animals dependent de l'Ajuntament inspeccione les instal·lacions. I el ple de Vila-real va desestimar ahir les al·legacions presentades als pressupostos i va procedir a la seva aprovació definitiva després de més de 6 mesos d'espera. Els comptes municipals ascendeixen a 4,9 milions d'euros. Van ser 8 les meses presentades, 4 d'elles relacionades amb la gestió de l'interior del govern popular. Després de l'estudi per part dels tècnics municipals, es va passar a desestimar cada petició, ja que no s'ajustaven als requisits establits. Els comptes entraran en vigor una vegada publiquen en el butlletí oficial de la província. La sessió també va servir per aprovar una modificació de crèdit de més de 4 milions d'euros per a saldar el conveni amb l'Orde de les Monges Dominiques, acord que va permetre obtindre el convent i un hort annex que es van reconvertir en el museu i un jardí públic, alguna cosa que encara no s'havia saldat. Per això, i després d'arribar a un acord amb la citada Orde Religiosa, els terrenys que estaven valorats inicialment en 8 milions d'euros es van taxar sobre la base del preu actual, la qual cosa reduís la quantitat a 4,3 milions d'euros. I fins així, l'actualitat d'avui és 1:12 i continuem amb més protagonistes.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Muestra tu sentimiento amarillo. Con tu abono del Villarreal disfrutarás de La Liga, fase de grupos de la Europa League, Copa del Rey hasta octavos de final y los partidos de los filiales en el Mini. Abónate ya en la tienda oficial de Plaza Mayor en Villarreal y en oficinas DAU en el pabellón Ciutat de Castelló. Más información en villarrealcf.es y en la aplicación oficial. Con el submarino disfruta del mejor fútbol y muchísimos beneficios. Villarreal Club de Fútbol. Un color, un sentimiento.
Real Export Cooperativa Vila-real informa de l'apertura de la inscripció per als nous socis amb totes les facilitats. Real Export suma el valor de l'experiència, del compromís i de la cultura agrícola de qualitat. Informa't a les nostres oficines al camí CD sense número de Vila-real.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión? ¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
Ja comença a viure l'estiu al Termet. Al juliol i a l'agost gaudeix d'activitats d'oci i cultura per a tota la família. Al Termet de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Música, ball, teatre, cinema, tradicions populars, activitats en la natura i molt més. Si vols més informació, consulta la programació en el web i l'APP municipal.
Vila-real avança en cultura. Ajuntament de Vila-real.
Canem piensa en ti y ofrece toda la moda al 2x1. Las mejores prendas para él y para ella, sin olvidar a los más peques de la casa, al 2x1. No te lo pierdas en Canem, la mejor calidad al mejor precio. Canem, la moda que estás buscando en Vila-real, en Nules o en www.canem.es.
Disfruta de las noches de verano en McDonald's, porque abrimos para ti todos los días hasta las 2 de la madrugada en nuestros restaurantes McDonald's Ciudad del Transporte en Castellón y McDonald's Vila-real. Y para los más noctámbulos, viernes y sábado abrimos toda la noche en McDonald's Vila-real. Disfruta el verano con McDonald's.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¿Te vas de vacaciones o tienes una cena veraniega y quieres ir a la última? En Juanjo Jove tienen descuentos del 30 al 50%. ¿Te los vas a perder? Acércate a Juanjo Jove, calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal. Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Detergente líquido Oro 4 litros, 3,49. Desodorante Spray Axe, 1,99. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente. Ya está aquí el Peque Verano 2018 en Villarreal, en el Centro Deportivo Asfit, Escuela Infantil de 3 a 12 años. Desde el 25 de junio al 10 de agosto. Salud, deporte, diversión, talleres educativos. Inscribe a tus hijos antes del 9 de junio en la recepción del Centro Deportivo Asfit, en la carretera Honda junto a Grúas Tomás, Villarreal. Por una escuela saludable.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Te vas de vacaciones o tienes una cena veraniega y quieres ir a la última? En Juanjo Jove tienen descuentos del 30 al 50%. ¿Te los vas a perder? Acércate a Juanjo Jove, calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
El día de San Jaume es un día a señalar.
El día de San Jaume es un día a señalar.
Estaba en frente un tracte, una churra y un soldat.
Estaba en frente un tracte, una churra y un soldat.
Sa mare que els va vore estirar les mans al cap.
Sa mare que els va vore estirar les mans al cap.
Mare, no s'assuste, que això ja no és pecat.
Mare, no s'assuste, que això ja no és pecat.
Guanye tres pesetes pa vos de la mitat.
Si guanye tres pesetes pa vos de la mitat.
Pa tu, filla meua, que tu te ho has guanyat.
Pa tu, filla meua, que tu te ho has guanyat.
Al cap de quatre mesos va nàixer un soldat.
Al cap de quatre mesos va nàixer un soldat.
Com era de la mili va nàixer equipat.
Com era de la mili va nàixer equipat.
Doncs bé, d'això anem a parlar avui, de la festivitat de Sant Jaume. Arribem a la 1:09 i en el nostre espai que dediquem a tradicions parlem de Sant Jaume amb el regidor de Tradicions i Normalització Lingüística a l'Ajuntament de Villarreal, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, aquesta cançó que estem escoltant, que és prou curiosa, jo no l'havia sentida mai, ens pots explicar d'on ve?
És històrica, és una cançó que alguns haureu reconegut, la veu de Montleón, mític dels primers anys de Canal 9.
És cert, jo no l'havia reconeguda.
Sí, ell canta en un grup que s'anomenava Els Pavesos, que va ser un grup de música popular nascut a la ciutat de València als anys 70 en la Falla Corregeria, de la que ell participava, i que ja està cançó i moltes més folklòriques valencianes. Està, com és el dia avui de Sant Jaume, és la que la que tocava
avui. És la que tocava ficar avui. Exacte. Però bé, hem de, com dèiem, de contar moltíssimes coses relacionades en Sant Jaume i m'agradaria que el primer que farem és explicar per què aquest nom.
Bé, Jaume és un l'onomàstic ve de l'hebreu Jacob. I en l'hebreu més o menys vol dir sostingut pel taló. Jacob és el nom que tenia prèviament Israel. Israel és el nom del poble de Déu, diguem-ne. Prèviament se deia Israel i quan Déu el beneix es deia Jacob i quan Déu el beneix passa a dir-se Jacob. D'ahí ve Sant Jacob, Jaco, Sant Tiago, i d'ahí ve de Jacob, Jacob, Jacme, que és en valencià antic la paraula Jaume, que es continua fent servir encara avui en dia en occità,
sí,
en provençal, la paraula Jacme, que nosaltres avui en dia en valencià modern diem Jaume. D'ahí ve també James, d'ahí ve també Jacques, recordeu la propaganda que hi ha de buscar
sí,
Jacques,
sí.
Diego, Didac en valencià, Tiago, vull dir, és un nom amb moltíssimes...
És molt variants. Versàtil, no?
Sí, no és l'únic, hi ha molts noms així, però este, que és el que ens toca avui, és molt curiós perquè té moltíssimes variants que quasi que arriben a desdibuixar el... Clar, Santiago és perquè porta el sant davant, no? No li diem...
O sigui, que avui hauríem de felicitar Santiagos, Jaumes, Tiagos...
Diegos, Didac, Jaume, sí,
Jaime, bueno, està clar que variants de castellà-valencià, això.
Sí.
Doncs bé, molt curiós. I a Vila-real es celebra Sant Jaume?
Evidentment, ja no com abans, perquè és veritat que era l'antic patró, per això també considerava que era una raó de pes per a tractar-lo en un programa de tradicions, perquè sí, fins al 1917, que és quan passa a ser el nostre Sant Pasqual, el patró de Vila-real era Sant Jaume. Era el patró, evidentment, perquè el rei fundador, el que va fundar la nostra ciutat, el 1974, es deia Jaume I.
I per què va deixar de ser el nostre patró?
Bé, perquè la importància que va anar creixent del nostre Sant Pasqual, el fet que estigués així el sepulcre, que fora el patró de l'Eucaristia, per la devoció que hi tenia l'Eucaristia, doncs, evidentment, va fer que popularment passarà a ser el primer patró, el patronatge major de Sant Pasqual.
O sigui que aquesta setmana seria festes patronals de Vila-real.
Antigament sí, clar, fins, com hem dit, fins a aquest any, fins al 1917, de fet, era importantíssim. Hi havia fins i tot, com es comenta en l'última revista Font, Vicent Gil, hi havia una confraria amb uns drets especials, fins i tot de tipus econòmic, tenien fins i tot possessions com a confraria. I aquesta confraria dura des del segle XIV fins a la segona meitat del XIX. Vull dir, per tant, va tindre moltíssima importància i la continua tenint. Per sí, això, fa pocs dies, celebraven l'avantvespre, l'antevigília, en les campanes, com vam comentar així, el dia de les tradicions campaneres.
Què tal com va anar, regidor, aquesta jornada? Jo no vaig poder estar, però, vamos, se sentia des de diferents parts?
Havia,
ha tingut constància?
Hi havia llocs on se sentia més que en els altres, però la veritat que molt emocionant. Va vindre moltíssima gent que s'identificava amb tota la tradició campanera. Vas poder pujar dalt de tot, vull dir, vas tindre les ganes de pujar totes aquestes quasi 200 escales que té el campanar. I sentint-lo des de dalt, des de baix, des de diversos punts, va ser molt interessant. Vam fer un streaming en directe des de la pàgina de tradicions i la veritat que molt emocionant.
Imagina que els amics de les campanes també, no? És l'acte per excel·lència per a ells.
Sí, també molt emocionant veure com estiraven d'una corda, d'una campana, de l'altra, fent els vols, l'Ave Maria tradicional, tot això... És molt emocionant per a ells, però jo crec que també per al poble. Hi havia gent allí que realment...
Hi ha moltíssima gent, Té molta gent costum. A veure, no des de dalt, perquè des de dalt no pot estar tot el món, però sí que ho senten des de baix.
I es van multiplicar molts vídeos a les xarxes de gent que des de les cases ho gravava i ho pujava, i la veritat que molt bonic. És una tradició molt bonica de Vila-real.
Doncs sí, que es mantinga per molts anys, no? Al cap i a la fi, no? La celebració de Sant Jaume, a banda d'aquesta bambitgina, vigília, pues, només té aquesta, diguem que la parròquia Sant Jaume, sí, evidentment, sí que continua celebrant-ho, clar.
La parròquia Sant Jaume, que evidentment entenc que avui fa la seva missa major, no? Uh-huh. El carrer Major, Sant Jaume, vull dir que va associar també al Sant. Sabeu, sí, que és normal, no? Anar a, per exemple, ah, per cert, hi havia un segon patró, perquè la... l'església Sant Jaume tenia com tres patrons, com bé diu Vicent Gil en aquest article que he comentat. El segon era Sant Bertomeu, que també era apòstol i que té un carrer en este poble. I és curiós perquè, vaig a dir una dada personal, però era el meu revesavi el que va donar nom a aquest carrer, el segon patró del moment, després de Sant Jaume, i també estava Santa Maria, eren tres. I és perquè és el patró de Vallada. I vaig començar a investigar i aquest carrer, el carrer Sant Bertomeu, no es diu així perquè fora el segon patró, sinó perquè hi havia una persona, que era el meu revesavi, que venint de Vallada, va posar un portalet, com molts portalets de molts carrers. I aleshores això va donar nom, casualment, al que era segon patró, que com tots estos sants dels primers segles, que eren els apòstols, sí, este va morir d'una manera molt cruel, escorxat, li van treure la pell en viu, per això és el patró dels curtidors de pell. I Sant Jaume Apòstol, sabeu que li van tallar el cap. Per sí, això la tradició diu que quan van trobar el seu cos segles després, doncs el van trobar en la tumba, en el cap.
Un poc sàdic, no, tot?
Sí, vull dir, són moltes d'aquestes tradicions. Sabeu que de vegades es feien fragments fins i tot de sants perquè tot el món volia tindre un tros del sant, una relíquia, no? I Sant Jaume no podia ser menys.
Bé, Sant Jaume té moltíssima simbologia al seu voltant. Sí. M'agradaria que parlarem sobre ella.
Sí, a veure, per exemple, podem parlar de la carabasseta de Cantimplora. És evident, no sé si l'heu vista plantada o l'heu vista, s'utilitza com a cantimplora i és per això que els pelegrins, perquè no teníem les cantimplores que comprem a la tenda, sinó que les naturals eren en aquesta cantimplora. També hi ha la vieira, Uh-huh. La vieira sembla ser que...
Que és molt utilitzada ara, hem de dir.
Clar, és molt utilitzada com a símbol jacobeo del camí de Sant Jaume. Sabeu també que l'any gran, l'any jacobeo, és quan coincideix en diumenge, que és quan veiem en la tele totes aquestes celebracions, sí, que és quan el 25 de juliol, una vegada cada 7 anys, coincideix en el diumenge. Aleshores és l'any gran. Resulta que, clar, Sant Jaume, després de, segons diu la tradició, vindre a visitar les nostres terres, especialment el Regne d'Aragó, perquè hi ha tradicions que el situen a Barcelona, a Lleida, i sobretot la tradició que el situa a Saragossa, no? On la Mare de Déu se li va aparèixer dalt d'un pilar, no? Per a dir-li que evangelitzara la Hispània romana en aquell moment.
I per això la Pilarica.
I per això la Pilarica, exactament. Mm-hmm. Una gran tradició. També tenim un barri del Pilar, no?
Ai, també. Molt, la veritat és que sí, que és un barri en moltíssima solera.
Exacte, i aquesta tradició va relacionada també amb el que estem comentant avui. Sant Jaume va lligat també a Santa Anna, perquè és demà, Santa Anna, demà hem de...
Sí, també.
Exacte. Per això hi ha una dita que diu, per Sant Jaume i Santa Anna, raïm a la plana.
Sant Joaquim i Santa Anna, no?
Sant Joaquim i Santa Anna. Santa Anna és la iaia de Jesús, no? Uh-huh. Perquè la mare era Maria i la mare de la mare, no? Sa mare era Santa Anna. I bé, i això, aleshores què va passar? Segur que els deixebles de Sant Jaume, després de que el decapitaren i tots els martirològics dels sants, es veu, diu la tradició, que el van portar en un vaixell de tornada a Galícia. I allà entren per una ria, hi havia en una celebració, en una boda, un d'estos tornejos a cavall en els que tiren la llança cap a dalt i després l'han de replegar i en l'empenta se veu que el nuvi de la boda doncs va caure en el cavall a la mar i aleshores al caure doncs tots es van assustar de que li haguera passat alguna cosa, s'haguera ofegat, però miraculosament diu la tradició que el sant el va alçar i va aparèixer el nuvi tot cobert de les vieires que representen avui en dia Sant Jaume. Per això, per aquest miracle, els deixebles que portaven el cos de tornada des de Palestina a Galícia van dir que els pelegrins que anaren a visitar el sant doncs seria bo que com a recordatori d'aquest miracle doncs portaren la vieira en record del miracle que va fer el sant. Que va.
Que curiós, que ens agrada descobrir coses noves. Mira, una tradició bonica, d'aquestes que n'hi ha vegades que les seguissin i no saps per què la seguissis, no?
Sí, i aleshores està una altra iconografia també és la del cavall blanc.
Ah, home, clar, se fa molta broma, no?, al respecte. De quin color és el cavall blanc de Santiago, no?
Exacte, de quin color és el cavall blanc de Santiago. Això ve de l'Apocalipsi. Un dels genets de l'Apocalipsi diu, el llibre, és l'últim llibre de la Bíblia, com bé sabeu, que ve en un cavall blanc. I a banda hi ha moltes llegendes que diuen que en les batalles que feien els cristians per a reconquerir la Hispània, per a reconquerir Espanya, diuen les tradicions que s'apareixia Sant Jaume en el cavall blanc, perquè és el que apareix a l'Apocalipsi, i ahir es van com barrejant diverses iconografies.
Yeah.
El barret, també l'haureu vist, en l'Església Major, en l'altar major, sí, tenim a Sant Jaume. I el barret és simplement perquè, evidentment, els pelegrins, quan feien tants quilòmetres, si no se'l posaven, podien morir d'una insolació.
Morir de calor, clar.
O d'una insolació, perquè pegant el cap al cap, sí, contínuament. I per això també hi ha una altra dita, que és que tindré d'alguna cosa tant com Sant Jaume de Barrets.
Ah, aquesta no l'havia escoltada.
Quan tens molta abundància del que siga, no sé, anem a posar... que tens quatre cases, no? Tens tantes cases com Sant Jaume Barrets, no? És una dita perquè, clar, tots els pelegrins que el visiten van en el barret.
N'hi ha moltes dites respecte a Sant Jaume?
Sí, la que hem dit, no? També hi ha la de qui se banya per Sant Jaume, poc temps més menja taula, que vol dir que si plou per Sant Jaume...
Sí.
Avui ha estat a punt de ploure.
Sí, avui estava la cosa complicada. Què passa si plou, a veure?
Fan anar malbé les collites, no? Perquè n'hi ha massa humitat per al que és el temps, i aleshores poc més menges a taula, no? Perquè és moment d'abundància ara, no? A l'estiu, de collir molt.
Sí.
Per Sant Jaume i Santa Anna, pintar el raïm i la magrana.
Molt bé.
Perquè també els magraners, els que...
Te dones compte de que moltíssimes de les dites estan relacionades en l'agricultura?
Sí, evidentment, i és per això també que els llauraors associaven els temps amb les fruites que tenia aquest temps i amb els sants. Perquè
clar,
si tu sabies quan celebrava Sant Jaume, sabies que més o menys és quan...
Per aquesta onomàstica és quan hem de collir, no? O és quan hem de sembrar.
Per clar, això hi ha una altra, per exemple, que per Sant Jaume l'avellana a taula.
Imagina
que perquè en aquestes terres l'avellana ja comença a maurar. Sí. Per Sant Jaume pinta la uva, per festes d'agost ja serà maura.
Molt bé.
Aquesta és mig castellana, però també, vull dir, recorda una miqueta això, la relació que teníem molt en el món de l'agricultura a Vila-real, fins fa quatre dies.
Doncs sí, bueno, continua ben, amb menys quantitat de gent, no?, però continua ben. Alguna llegenda que ens quede per contar respecte a Sant Jaume?
Sí, bé, sabeu que si al desert de les Palmes està marcada també una part del camí de Sant Jaume.
Sí.
Això és perquè una de les rutes també hi sia de Castelló.
Se podria seguir des d'ací el camí de Sant Jaume?
En teoria, per les que jo he vist dibuixades, sí. Hi havia una ruta antiga que anomenava la ruta de la Llana, que imagine que seria per on anaven les ovelles, sí, i tot això, i que hi sia d'ací, més o menys. Hi anava per Terol i tot això, i arribava fins a Santiago.
L'haurà fet algú? Segur.
Perquè hi ha gent per a tot, vull dir.
Sí.
I a banda, clar, crec que avui en dia que s'han posat de moda també les alternatives, no tot és anar caminant, podríem fer-la en bici.
Sí.
O conec gent que la fa mig caminant, mig en autobús, però bé, això són trampes que...
Això ja no val, eh?
No sé si la penitència serviria.
No ho sé.
El camí, el pelegrinatge, el sentit que té dins del catolicisme romà és que, a veure, el retorn no te dona l'absolució i te'n vas perquè t'has confessat, sinó que s'ha de fer el que s'anomena la penitència.
Mm.
Vull dir, l'absolució va lligada a que complisques en la teua penitència.
A cadascú li n'imposen una, clar. Depèn del que hagis fet, no?
O te l'autoimposes tu si saps que el pecat és més greu del que es podria suportar. No? I aleshores diuen que, per exemple, els pelegrins tenien la indulgència plenària, que això vol dir que se te perdonen tots els pecats que hagis fet si fas el camí de Sant Jaume.
Molt bé.
Per tant, avui dia gran també va ser, a banda de que és el patró de Galícia, va ser en certs moments el patró d'Espanya també,
mm-hmm.
I per tant
sí.
La seva importància per a tot l'estat és gran, a banda de històrica per a la ciutat de Vila-real també.
Doncs sí, la veritat és que és moltíssima la gent, a més de que és un nom que continua ficant-se, hem sí. de dir, Jaume, i el millor més Jaume inclús, no?, que Jaime i tot, igual que Santiago, són noms que continuen ficant-se,
sí,
que no se perd.
No es perd perquè va molt lligadíssim a la tradició i en este cas al poble total, per això alguna cosa més que caldria també esmentar, entre el 1513 i el 1519, Paolo de San Leocadio pinta el famós retaule de la vida i els prodigiosos miracles de Sant Jaume que tenim encara avui en dia a l'Església Major.
Doncs és una bona oportunitat també avui per apropar-se a la Església Major, no?, a descobrir tot això que se'ns passa desapercebut quan anem a una missa o quan anem a una celebració, i que n'hi ha tants detallets relacionats amb Sant Jaume, evidentment.
Sí, més dels que potser ens pensàvem, perquè la tradició, clar, al passar a ser Sant Pasqual el primer patró, doncs no es destaca tant, però continua ahí com a patró de l'Església Parroquial Sant Jaume, que uh-huh. porta el seu nom, i perquè moltíssima gent encara avui en dia sí porta aquest nom, per tant estaria bé, perquè forma part del nostre patrimoni artístic, també.
Així és, així és. Doncs, regidor, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tantíssimes curiositats i dades històriques que nosaltres desconeixíem, que molts de nosaltres segur que ens ha fet rememorar, no?, aquells temps. Hi haurà gent que segur que recordaria moltes coses de Sant Jaume i de quan es celebrava, segur que li ho haurien contat.
Sí.
N'hi ha gent que a lo millor els avantpassats li contaven, no?, que en la seva època se celebraven festes patronals així a Vila-real.
Sí, els iaios dels iaios, probablement, i a banda perquè anava molt lligat a moltíssimes tradicions.
I que bonico que és escoltar les històries que te conten els iaios.
Algunes de les que he sentit, pues això, que es corria a peu i a cavall, així a Vila-real, hi havia lluita de fadrins, es jugava a la ballesta, es feia música pels carrers, vull dir...
És que imagineu-vos-ho, Un altre món.
Un altre món, però bé, avui en dia portem algunes d'aquestes tradicions, com ara fa dos dies en la vanvestra, l'antevigília de Sant Jaume. Vull dir, que continua havent tradició de Sant Jaume a aquesta ciutat, encara que no com a patró major, però la tradició es manté i la prova és que avui ho hem destacat en este programa.
Doncs la setmana que ve destacarem altres aspectes de les nostres tradicions. Gràcies, Santi Cortells.
A vosaltres.
El dia de Sant Jaume és un dia assenyalat.
El dia de Sant Jaume és un dia assenyalat.
Estaven fent un tracte, una xurra i un soldat.
Estaven fent un tracte, una xurra i un soldat.
Torna el bus de l'estiu. Fins el 10 de setembre et porten de manera totalment gratuïta del centre de Vila-real fins al Termet o al club de tennis. Puja al bus tots els dies, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. En dijous, el servei continua fins a la mitjanit perquè no et perdes el cinema d'estiu. Consulta els horaris i les parades en el web i l'app municipals. Vila-real avança en mobilitat. Ajuntament de Vila-real.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore.
Ja avui al nostre programa de protagonistes tenim a Glòria Romero, que és directora de Parcs Naturals del Desert de les Palmes i de Columbretes. I concretament parlem d'aquest últim, de les Illes Columbretes com a paratge natural. Hola, molt bon dia, Glòria.
Hola, buenos días.
Hem vist, bueno, ja coneixem que les Illes Columbretes no és un paratge natural protegit i que justament ara en estiu pues, es converteix en centre de moltes visites. Per què vostè ja ha comentat que no es deuria considerar un destí turístic per a que la gent vagi?
Bé, mira, en las Islas Columbretes tienen la mayor figura de protección que nos otorga la Ley Valenciana de Espacios Naturales Protegidos, y en concreto es reserva natural. Cuando se declara una zona reserva natural es para proteger todos los valores que tiene dentro. Entonces, por eso el destino, como destino turístico, Columbretes no es uno de los objetivos que tiene las reservas naturales, sino que su objetivo principal es la conservación de todos los elementos que por los cuales se ha considerado reserva. Que no quiere decir que no se pueda visitar, sí, pero bajo unos límites. Unos límites que hace que no se ponga en riesgo estas poblaciones. ¿Y qué poblaciones son? Pues mira, sobre todo de avifauna. De avifauna tenemos el cormorán moñudo, la pardela cenicienta, la gaviota de Audouin, que sobre todo la pardela está catalogada en peligro de extinción. Y entonces pues tenemos que mantener las poblaciones, mantenerlas o incluso mejorar las poblaciones de estas especies. Aparte, pues las islas tienen unas condiciones por estar en el medio del mar, que alta salinidad, alta temperatura, que hace que las especies se hayan desarrollado de forma muy específica ahí. De hecho, por ejemplo, tenemos la lagartija de Columbretes, que es una lagartija endémica que hay ahí. Es decir, se ha desarrollado y se ha adaptado a las condiciones tan extremas que hay en un entorno insular. ¿Qué más tenemos? Por lo cual, las visitas hay que regularlas. Pues, por ejemplo, tenemos especies de flora que también son endémicas de allí. Por ejemplo, la lobularia marítima, su especie Columbretensis. Si nosotros llevamos pegadas semillas sin querer, pues al llegar a la isla las podemos soltar, pero que es algo de dispersión de las semillas de forma natural, pegadas a nuestro cuerpo, a la ropa, a los zapatos, y podemos poner en peligro a estas especies. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos ya un sistema de alerta de especies exóticas invasoras. Entonces, cada X tiempo hacemos unos recorridos por las islas y si vemos que hay alguna especie que no corresponde con la flora autóctona, pues las eliminamos rápidamente.
Uh-huh. Y has hablado de regular las visitas. No sé cuántos solicitudes de visitas podeu arribar a tindre durant tot l'estiu.
Mira, lo tenemos regulado. Entonces es 78 personas, excepto todo el año, excepto los fines de semana de julio y agosto. Los fines de semana de julio y agosto y festivos, pues son 120. Y está regulado en función del método del transporte en el que van. Golondrinas, que son los barcos grandes que pueden llevar a mucha gente, que hay dos. Uno sale del puerto de Castellón y Oropesa y otro de Peñíscola. Pues ellos tienen un cupo de 40 y de 70. Los charter, que son barcos más medianos y que también salen de Castellón y de Alcocebre, en principio hay más, pues son 20 y 30. Y luego los particulares, que son los veleros y personas que van por su cuenta, y son de 18 y 20. Y los horarios empiezan pues a las 10 de la mañana y terminan a las 6. Cuando llegan allí, pues les hacemos una visita que está regulada en el plan rector de uso y gestión, que es que desembarcan desde el puerto de Tofiño y van andando por un camino obrado hasta las casernas. A veces se llega hasta el faro, pero no se puede entrar en el faro porque la cornisa está en malas condiciones y no hay seguridad, por lo cual se llega hasta la explanada del faro.
Sí, y estem parlant de chafar la illa, ¿no? Pero sí. También té una biosfera marítima, no diguem, molt rica.
Sí.
I també suposo que també estarà regulat el tràfic, el trànsit de vaixells per allí.
Muy bien, efectivamente. Aparte de ser reserva natural, que eso es la parte aérea, y eso es lo que gestiona la Conselleria de Medio Ambiente, la Generalitat Valenciana, la parte marina es reserva marina. Y entonces eso lo regula el Ministerio. Y sí, está controlado pues el número de buceadores, aparte de que no se permite la pesca en un entorno muy grande de 5.000 hectáreas. Y ahora se ha aprobado otra figura de protección, que es de Red Natura 2000. Ya sabes que al estar en la Unión Europea se han declarado ciertos espacios como integrantes de la Red Natura 2000, que esa Red Natura pues es como una red de espacios naturales protegidos en toda la Unión Europea. Columbretes forma parte de la Red Natura 2000 y entonces ahora se ha ampliado la parte marina y con 49.000 kilómetros creo que es, y es para el paso de cetáceos, porque había un paso de cetáceos que va desde el Cabo de Creus hasta Baleares y queda en medio Columbretes prácticamente y entonces ahora se ha hecho una nueva figura de protección que es una LIC, Red Natura 2000, para proteger ese espacio y sobre todo tiene unas medidas cautelares que son que bueno, pues en principio no se pueden hacer nuevas prospecciones petrolíferas ni cosas de estas. Entonces, bien.
Això és el que volia preguntar, lo de les professions petrolíferes. ¿Ja està totalment paralitzat?
Con esta nueva figura de protección como medida cautelar. Sí, sí.
¿Y quin tipus de perfil de visitants són els que se sol apropar a la zona de les Illes Columbretes?
Bueno, pues ahí de todo. Hay un tipo de visitantes que entran por un cupo que tenemos especial que es de educación. Los colegios, cuando hacen actividades de columbretes, o universidades, o entidades de asociaciones sin ánimo de lucro, cuando trabajan aspectos de las islas, pues pueden hacer una visita que se llama concertada. Entonces tenemos un tipo de público que es así. Otro tipo de público pues es pues sí que tiene interés en medio ambiente y bien también y luego otro tipo de público que no conoce Columbretes y va a Columbretes. Lo que pasa es que este tipo de público hay veces que no tiene la información bien. Y según llega, pues pregunta dónde está el bar. Y claro, creo que deberíamos de trabajar un poquitín más lo que es Columbretes. Columbretes es una isla pequeña que es una reserva natural y claro, no hay un bar.
Sí que van en una idea una miqueta equivocada, ¿no?
Sí, hay un tipo de público que sí. Que solo ve Columbretes, el destino súper bonito de Columbretes y llega ahí un poco despistado. Entonces, bueno, pues estamos trabajando con las golondrinas para que les den más información y cuando lleguen a la isla, pues sepan perfectamente dónde van.
Y también ya de cara al estiu, la part més pues per a protegir sobretot la illa dels incendis. No sé si ha tingut algun incendi les Illes Columbretes.
Bueno, es que te voy a contar un poquito. Los faderos dejan de estar allí, Columbretes pasa a ser un sitio, entre comillas, abandonado. Y los fareros cuando vivían allí, pues claro, antropizaron mucho la isla. Llevaron conejos, quemaron parte de la isla, porque su interés era, claro, sobrevivir allí. Cuando se abandona ya por los fareros, se convierte en una zona de tiro, de la OTAN y tal. por lo cual el aspecto que tenía Columbretes era bastante malo, bastante antropizado. Entonces se hizo una, bueno, se quemó la isla para, por los fareros, para acabar con las serpientes, de ahí su nombre. Sí. Y posteriormente, cuando ya el clamor popular decide que Columbretes es suya y no quiere que sea un campo de tiro, pues, y la consellería, es cuando son las transferencias de entre el Estado, entre el Licón aquel y la consellería, y deciden ya empezar a trabajar sobre un proyecto de protección sobre las islas. De hecho, hay un momento que se vislumbra la figura de Parque Nacional. Cuando se pasan a las transferencias a las comunidades, pues Columbretes pasa primero a ser uno de los primeros parques naturales. Y, de hecho, este año estamos celebrando los 30 años de protección de las islas. Bueno, entonces se hace una restauración. Se cogen las especies que sobreviven en otras islas, en la Ferrera y la Foradada, y se revegeta toda la isla. Entonces, lo que encontramos ahora es un trabajo, una labor tremenda de restauración de una isla, de un hábitat. Entonces, ahora sí que tenemos unas medidas que son de prevención de incendios. Entre ellas, por ejemplo, que no se puede fumar en la isla y se advierte a los visitantes. Está prohibido fumar en la isla. Y luego tenemos un helipuerto, se construyó un helipuerto pues para las labores de prevención de incendios y extinción en caso de que fuera necesario.
¿Quina historia te da rere les illes Columbretes, aquesta que has contat, de que la van cremar, va ser també sí. Camp de tir? Si això no preguntes ni t'interesses, que no usas i penses que sempre ha estat així tot?
Sí, es verdad. Y que va, ha sido una labor de años de recoger las semillas en esas islas, criarlas, germinarlas en la misma isla grande, la isla grossa, y luego ir a plantarlo en los diferentes sitios de la isla. Y así nos encontramos hoy en la isla, menos mal.
Pues sí, la veritat, jo sí que tinc la sort d'anar en un d'aquestos baixes de golondrines que has dit, sí. I va ser fa molt de temps ja, era molt menuda, però encara me'n recordé el paisatge, que era increïble. I és sí. Preciós. A la gent sí, que li agrada sí. La natura ho valore molt.
Exactament, perquè no és que no se puede ir, claro que se puede ir. Todo programado y en unos cupos para que las siguientes generaciones también puedan seguir disfrutando de las islas.
Pues moltíssimes gràcies, Glòria, per acompanyar-nos avui i per descobrir un trosset més de lo que, bueno, de una de les riqueses que té la nostra província, que són aquestes illes
claro
Columbretes.
Sí. Claro que sí, muchísimas gracias a ti y os espero allí.
Gràcies, adéu.
Gracias, hasta luego.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencià 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
TEC Idiomes, centro examinador oficial de Pearson, Trinity y preparador de exámenes de Cambridge, prepara la oferta de cursos intensivos para el mes de julio, inglés, alemán y francés. Consulta horarios y tarifas en nuestros centros de Villarreal y Castellón. Matrícula abierta para el próximo curso.
Ja, Vila-real és notícia. Aquesta pell de serp, de serp que van trobar a la seu de justícia. I per a que es compte una miqueta més d'això, tenim a la regidora de Seguretat Ciutadana de Vila-real, Sílvia Gómez. Hola, molt bon dia, Sílvia.
Molt bon dia.
Com s'està donant a terme aquesta investigació per averiguar si l'animal encara està dins?
Bé, a veure, nosaltres des de lo que és l'Ajuntament de Vila-real, sempre que hi ha algun problema sobre algun animal viu que està en la nostra, en el nostre municipi, tant en dependències municipals com en la via pública, pues bé, tenim una empresa adjudicada per a fer aquestes tasques. Nosaltres, a ser unes dependències de la conselleria, que no són dependències municipals, aleshores vam esperar a que se ficara en contacte amb nosaltres sobre aquesta notícia, no?, de que n'hi havia hagut, que, bueno, que s'havia topetat una pell d'una serp, i aleshores se va ficar en contacte en l'alcaldia, la Direcció General de Justícia, per a veure si es podem ajudar, i per suport la, pues, bueno, la col·laboració entre administracions sempre ha de ser el prioritari, i per tant vam ficar en seguida en contacte en la empresa adjudicatària d'aquest contracte, i de fet aquest matí ja han acudit a companyes de policia local a les dependències judicials per a observar i per a vigilar a veure si topetaven aquesta serp. En principi, el que sé jo fins ara, fins a aquest moment, no l'han vist i no l'han pogut agafar, però sí que s'ha dit que en qualsevol moment que poguerem veure aquest animal o un altre que se fiquen en contacte en policia local, i policia local de seguida cridaria a l'empresa adjudicatària i acudirien per a poder-la agafar o fer el que es crea convenient. Aleshores, esperar és el que estem fent, la màxima col·laboració entre administracions i, bueno, com en qualsevol ciutadà o ciutadana que tinguera algun problema com aquest. Però, bueno, per ara estem en vigilància per a veure si encara està allí o no està, o si la veuen per a poder-la agafar.
Teniu una idea de com ha pogut arribar a aquesta serp allí?
No, bueno, jo vaig parlar amb la persona responsable de l'empresa, que, pues, bueno, és una persona que coneix aquests temes moltíssim, i, bueno, diu que és un ambient molt, molt, molt bon, molt prolífer per a que puguen proliferar, no?, aquests animalets i demés, perquè hi ha molta humitat, el terreny són molt humits, sabem que per desgràcia n'hi ha molts solars abandonats, que són parcel·les privades, que no són de l'Ajuntament, i que, bueno, que estan en les condicions, pues, no adequades, encara que l'Ajuntament se fa el requeriment per a que netegin els particulars, alguns ho fan, alguns no, i nosaltres anem darrere d'aquests temes, però és complicat. Aleshores, poder accedir, diuen, inclús per les canalitzacions, per lo que s'acantarillat, són normalment serps d'aigua, que en principi, comenta l'expert en aquests temes, que així no havia topetat cap, encara que són molt grans, que foren verinoses i perillosos per a les persones. Aleshores, que diu que, clar, que són, que donen molt de, que assusten, no?, i que donen por, però que realment no són perilloses. És el que normalment, aleshores no estem parlant d'esta, perquè en aquest cas no ho sé encara, perquè no he parlat en la empresa de la pell que han topetat i si saben quin tipus de serpes, però normalment són serps d'aigua, són serps que són algunes grans, però que no arriben a ser perilloses en principi.
Mm-hmm. Has tingut l'oportunitat de veure aquesta pell?
No, jo personalment no, l'he vist en fotos i això, però personalment no.
Sí, pareix que impose molt. Com es va enterar d'això la seva regidoria?
Bueno, ens han enterat per la Direcció General de Justícia, que se va ficar en contacte amb l'alcaldia per a veure si podíem col·laborar, ja que n'hi havia, pues, això, pues, un poc de temor, no?, per part dels funcionaris, i un poc d'alarma social al respecte, i per això ens van demanar l'ajuda, que si podíem col·laborar amb ells, i per supost, pues, tenim el contracte aquest, que funciona de meravella, que per a qualsevol tipus d'animal, i per sort aquesta persona sap molt d'aquests temes. Aleshores, pues, bueno, vam entrar a col·laborar en el primer moment.
Es seguirà buscant o es deixarà que passi també una miqueta el temps i que si ja en tot cas avisaren?
Pues la verdad es que la empresa no se encara no puedo parlar de ell, sabore que han vist i que no han vist i tal. Imagine que se farà un control de manera, pues bueno, lo que creguen ells que siga continu, però sí que s'ha informat a pues a les dependències judicials que quan si es queden o si alguna persona netejant o estan per allí observa algun moviment o veu que podria ser una SERP o qualsevol altra cosa que ens siguin en contacte de seguida en policia local, i policia local avisaria aquesta empresa per a que acudirà immediatament, per a veure si així pogueren localitzar-la en el cas de que estigui allí.
Pues moltes gràcies, Sílvia, per contar-nos com està duent a terme aquesta investigació d'una SERP ahir a jutjats.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia a totes i a tots.
Doncs bé, arribem ja a les 2 del migdia. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:05 amb més convidats i tota l'actualitat i els protagonistes. Us deixem amb els nostres companys d'esports. Que passeu molt bona vesprada, disfruteu de les bones temperatures i sobretot disfruteu de les vacances si les teniu. Fins demà, adeu. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Viu l'estiu més fresquet a la 92.2 de la freqüència modulada.
Tots els matins de 12 a 2, diverteix-te i informa't a protagonistes.
Ens acompanyes?
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Ja 3 minuts, passem de les 2 del migdia. Com sempre, salutacions i benvinguts a aquesta edició esportiva que encetem i que, com sempre, intentem explicar el dia a dia de lo que és l'actualitat del Vila-real, que va passant poquet a poquet en lo habitual de la pretemporada, de vegada en quan, en algo nou, com puga ser el calendari o altres qüestions, com per exemple, pues, bueno, que s'intercala també en el que és la part competitiva, en algun que altre partit amistós, i mentrestant, pues, bueno, seguissin treballant, seguissin poquet a poquet agafant aquesta forma física necessària per a poder aguantar, com diuen tots aquells que saben, la gasolina suficient per a tota la temporada. Ja sabeu que el Villarreal està immers en tres competicions i que la veritat, pues, quasi tot el món enfoca lo necessari de lo que puga aconseguir en lo que és el campionat nacional de Lliga. Però clar, immersos també en competicions europees i lo que és la Copa del Rei, està clar que en el Villarreal, per el que siga, els aficionats quasi sempre pensen que la Lliga és molt important, però que també les altres competicions no hi ha que deixar-les de costat. Tots aquells aficionats que pensen que el Villarreal, pues, algun dia podrà disputar una final, i sa final quasi sempre passa per lo que és la competició de la Copa del Rei o lo que és la UEFA Europa League, que per cert estan disputant ja eliminatòries, que per cert demà és quan té que començar a disputar-la el Sevilla, la primera de les tres que encara li resten per a poder ser igual que el Villarreal equip d'Europa League. I entre tot això, pues, bueno, en el Villarreal s'intenta mirar en un mercat com és el francès, ara mateixa,